Les hommes y vont voir des bains, jamais des
Necessitaríem un bagul infinit per encabir-hi totes les pàgines escrites al voltant de la vida i obra d'un dels genis més grans de la modernitat, Fernando Pessoa. El crític Richard Zenit, un dels seus estudiosos més veterans, acaba de publicar Cantilado el llibre Pessoa, una biografia. Són 1.400 pàgines d'anàlisi, context i claus per entendre l'obra pessoana. I avui al programa tindrem la sort d'escoltar-lo, d'escoltar Richard Zenit en conversa amb l'Olf Beltran. Parlarem, per tant, de Pessoa, del poeta, del prosista, de l'artista polifònic, per definició, entre el classicisme, la modernitat i l'avantguarda, i de la concepció dramatúrgica de la seva obra, en companyia també de la Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà i amb el traductor Gabriel Santpol, coautor, entre d'altres, del llibre El desassossec. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, avui obrim guardant el ramat, si més no a través d'aquest guardador de ramats musicat, i saludant la Xènia Diaconova. Com estàs?
Com va?
Bé, home, com va el ramat? Borja Bagunyà.
Hola, hola.
Avui, a propòsit, ho heu endevinat, d'aquest gegant de la literatura que és Fernando Pessoa, escriptor fascinant, per moltes raons, poesia, prosa, dietarisme i més enllà. I avui començarem, a més, com ara anunciava, amb una... Em fa molta il·lusió. És una conversa perquè és un dels grans especialistes històrics en l'obra i vida de Pessoa, Richard Zenit, el gran crític nord-americà que ha publicat ara fa molt poc, amb traducció d'Ignacio Vidal Folk, a Cantilado, la seva biografia de Pessoa, que es diu Pessoa, una biografia, déu-n'hi-do, monumental, 1.400 pàgines, i va passar per Barcelona i vam tenir la sort que l'interceptés l'Olf Beltran. I a propòsit, doncs, d'aquesta vida i aquesta obra que és Pessoa, l'escoltarem un parell de fragments. Anem, per tant, amb Richard Zenit, amb l'Olf.
Primer de tot, Richard Zenit, moltes gràcies per participar al Ciutat Maragda i l'enhorabona per aquest llibre tan extraordinari, aquesta biografia de Pessoa que acaba de publicar Cantilado en la traducció d'Ignacio Vidal Folk. Em sembla genial que la primera frase que es trobi el lector quan agafi aquest llibre sigui aquesta. Traducció castellana diu: "Cuando el siempre elusivo Fernando Pessoa falleció en Lisboa, en el otoño de 1935, etc." O sigui, vostè reconeix d'entrada que Pessoa, al llarg d'aquestes gairebé 1.500 pàgines, no es deixarà atrapar del tot per vostè. Continuarà sent una mica misteriós, oi?
Sí, escribiendo esta biografía ya desde el inicio, no quería eliminar el misterio de Fernando Pessoa. Yo creo que el genio en Pessoa o en cualquier otro artista, escritor, compositor, es siempre un misterio. No podemos explicar, entender totalmente este misterio. Y entonces no quería quitarlo. Quería retratar bien la vida de Pessoa, hacer una historia que para entender quién era el hombre en carne y huesos, y su vida imaginaria, que era la parte más fascinante. Pero ya sabía que el misterio de Pessoa no se puede conocer. Yo creo que eso que digo que es verdad para cualquier genio, para Pessoa tal vez aún más, porque conocía a mucha gente, era un hombre sociable con sus amigos, pero nunca se casó, tuvo una novia, una relación no consumada. Pero está muy reservado siempre, aún con sus amigos, con los familiares. Donde se revela más es en su obra, en su poesía, en su prosa, pero de un modo distorsido. Entonces hay mucha autobiografía ahí en la obra, pero no podemos tomar la obra directamente, como ahí está esta Pessoa. Entonces, parte del proceso de biografar Pessoa era de pensar todo muy bien, pensar y para avaliar y llegar a algunas conclusiones sobre Fernando Pessoa.
També hi ha autobiografia de Pessoa dissimulada al darrere de l'obra, de la vida, dels seus heterònims, d'Alberto Caeiro, de Ricardo Reis, d'Álvaro de Campos, etc.
Hay personas que piensan que los heterónimos era una manera de Pessoa no existir, de abdicar de su vida real, que no le interesaba, y invertía todo en sus creaciones, en esos heterónimos. Yo creo antes que los heterónimos eran una manera de expandir y ser más cosas, y también de se exprimir a través de cada uno. A veces es de un modo más obvio y directo. Por ejemplo, el Barón de Teif, que es un heterónimo no tan conocido, uno de los últimos, de 1928, ¿no?, que empezó a crear esa figura, que tenía muchas cosas en su biografía parecidísimas a la biografía de Pessoa. Era un noble, Pessoa no era noble, pero tenía alguna nobleza en el lado del padre, en los antepasados. Y él le gustaba eso, ¿no? Pessoa es eso, lado noble. Pero más importante es que este varón, que era muy racional, ultra racional en todo, siempre analizando todo, y es la razón, según el libro, el último manuscrito del Barón de Teb, como se llama, es la razón que lo lleva a se suicidar. Él era muy tímido con las mujeres, es un otro aspecto del varón, y tenía miedo que el hecho de no ser un hombre completo, digamos, con las mujeres, podría hacer que su obra no fuera completa. Y esas preocupaciones todas eran del propio Fernando Pessoa. Entonces ahí parece un tipo de catarsis, ¿no?, que quería este varón que se suicida. Pero en otros casos es menos obvio. Álvaro de Campos, que es el heterónimo mayor, más vivo de Fernando Pessoa, que aparentemente al contrario. Pessoa era un hombre reservado, que seguramente se ha muerto virgen. Y después de volver de Sudáfrica, donde pasó 9 años de su infancia, después de volver a Lisboa con 17 años, nunca ha dejado el país de Portugal, y pocas veces Lisboa, estaba casi siempre en Lisboa. Y Álvaro de Campos, al contrario, este heterónimo viajaba para el mundo, era un hombre muy urbano, nada tímido, que tenía relaciones con mujeres, también con hombres, y aparentemente al contrario. Pero yo defiendo en la biografía que Álvaro de Campos era una especie de id, según Freud, ¿no?, que es el lado más instintivo de la personalidad. Entonces, es un poco lo que Pessoa quería hacer, tal vez, pero no podía, ¿no?
Llegint la seva biografia de Pessoa, veiem com Pessoa es queixa a vegades d'ell mateix, no? Es retreu una certa inconstància, la falta de conclusió dels seus projectes, però avui veiem en aquest caràcter fragmentari o plural una mena de representació de la nostra època, de la nostra falta d'unitat, d'aquesta pluralitat íntima.
Muy bien hecha esta observación. Y donde se ve eso mucho es en el libro de Desasosiego. Según los apuntes de Fernando Pessoa, él quería organizar siempre el libro y tenía la idea de eliminar varios textos que pertenecen al libro para hacer un libro más coherente, más bien acabado. Bueno, nunca ha hecho ese trabajo de revisión. Y entonces tenemos este libro imposible que no sabemos, la verdad, exactamente lo que Pessoa habría incluido en el libro, cómo él habría organizado todos los fragmentos que pertenecen o tal vez pertenecen al libro. Y en vez de esa cosa bonita, acabada, que Pessoa quería, tenemos este libro abierto, ¿no? Que es un libro con muchas ediciones posibles, con muchos caminos donde va el lector. Y de hecho el libro pide la imaginación del lector para llegar a lo que Pessoa quería. Entonces, como dices en tu pregunta, hoy en día tenemos más apreciación de la imposibilidad de un verdad absoluto o incontestable. Estamos más sensibles al hecho que todo es tentativas de conclusiones definitivas o verdades que para Pessoa no existían, ¿no?
O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão.
Som-hi, ara amb Caetano Veloso, que també va cantar a Pessoa, concretament del llibre Mensàgem, que va ser l'únic, per cert, que va publicar en vida. I ara escoltàvem, si us incorporeu a Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, escoltàvem Richard Zenit, un dels grans especialistes en l'obra i la vida de Fernando Pessoa, en conversa amb l'Adolf Beltrán. Després acabarem d'escoltar aquesta entrevista. Jo volia aprofitar, perquè també la selecció i el pròleg són de Richard Zenit, per recordar que existeix aquest llibret que conté molts altres llibres, en realitat, que es diu Autobiografia de Fernando Pessoa, que va publicar a Angla, en traducció de Víctor Martínez Gil, que és una invitació també a aprofundir, no?, amb textos personals, amb cartes, amb fragments de textos diversos, d'accent a vegades dietarístic i personal, amb aquesta ambivalència que sempre va tenir, o que té l'obra de Pessoa, entre despersonalització i alteritat, no?, que és tota la seva obra. Vaja, ell mateix, hi ha una carta molt famosa a Adolfo Casais Monteiro, on diu: el que sóc essencialment és dramaturg, i d'aquí aquest drama en gente, no?, que s'associa famosament a la seva obra, és a dir, una dramatúrgia de veus pròpies i biografies també personals, com he sabut, els famosos, hi ha més d'una vintena, en realitat hi ha desenes d'heterònims que ell va inventar, però els més coneguts, com sabeu, i que de fet comença, també li explica a Monteiro, no?, en aquesta carta, comença com una mena de broma literària, quan decideix inventar un poeta bucòlic, no?, i d'aquí neix Alberto Caeiro, i després li troba uns deixebles, que són també Ricardo Reis, que és el poeta classicista, i el Baró de Campos, el més avantguardista, i el mateix Fernando Pessoa, que seria, doncs, el poeta més popular tal vegada. De manera que, per on voleu començar a entrar? Perquè ara també tindrem en línia un bon coneixedor i un traductor de l'obra, que és en Gabriel Santpol, de l'obra de Pessoa, però així de manera introductòria, Borja, Sènia, per on voleu abastar l'obra inabastable d'aquest gegant que deia jo al principi?
Sí, jo em fèieu pensar entre el que deia en Richard i el que ara comentaves d'aquesta vocació de dramaturg, que clar, al final la contracara del fet de pensar-se a si mateix com a dramaturg i d'organitzar tota la seva obra com aquest drama té la contrapartida de que el jo, és a dir, el Pessoa mateix, passa a ser més aviat l'escena buida, no?, com ell ho descriu en alguna altra ocasió, per la qual va passant tota aquesta gent. Clar, el fet de que un autor es pensi si mateix com una escena buida, plena de gent, no només em sembla absolutament fascinant, sinó que indica una cosa que trobo que potser hem perdut una mica de vista, però que, almenys com a gran escriptor modernista que era Pessoa i tot aquest inici del segle XX, el que vincula és que, el que posa en evidència és que tot escriptor té o conté una teoria sobre el subjecte. És a dir, Pessoa té una idea del que és el subjecte i no fa altra cosa que escriure una i altra vegada en el diari, el llibre del Desassossec, en tots aquests epistolaris, què entén que és l'individu, què entén que és el subjecte, si som això, si som allò, què ens constitueix i de què estem fets. I crec que hi ha una idea aquí que a mi em fascina i que em sembla diguem-ne que ens interpel·la més que mai, que estem potser a l'altra banda, no? Que ara ja ningú es pensa com una escena buida, sinó com una plenitud, no? Idèntica a si mateixa i gairebé convertible en producte i que ha de ser present en tot el que fa i en tot el que diu a totes hores, no? Em sembla molt interessant pensar, no sé com ho veieu, que Pessoa en realitat no s'inventa tant personatges com agafa qualsevol possibilitat de si mateix, allò que ens passa a tots, no? Avui he tingut un pensament, doncs, no sé, molt bucòlic, sí. Però ja està, és un pensament que passa i se'n va. Ell agafa aquests fragments sí. efímers continus de cadascú i els encarna, no? I em sembla que aquest moviment, com deies molt bé, és el que el fa inabastable, perquè al final també posa en evidència la quantitat de coses que ens passen, no?
Totalment, però, és meravellós. I en sintonia també, com deies, no? amb uns inicis del segle XX, molt en línia amb T.S. Eliot, del joc de màscares en poesia, de qüestionament de la identitat granítica, de dissolució del mateix jo líric dins del poema, llavors en som uns quants, cosa que el fa també interessantíssim i moderníssim, des de molts punts de vista, no, Xènia?
I tant, sí, jo ara un dels textos que he anat mirant per preparar el programa era un article d'Octavio Paz, que és molt curt, de fet, potser són 5 pàgines, que es diu Pessoa desconocido de sí mismo, però resumeix magníficament els fets més rellevants de la seva vida i parla en profunditat també de la seva obra i de la qüestió dels heterònims. Jo he de reconèixer que alguna vegada, quan a classe m'han preguntat però la diferència entre heterònim i pseudònim exactament quina és o quina diferència hi ha entre simplement signar amb un altre nom i aquests heterònims que s'inventa Pessoa, no? I jo la veritat és que a vegades no he sigut capaç de resumir-ho bé, cosa que l'Octavio Paz sí que aconsegueix fantàsticament quan diu que l'obra pseudònima és de l'autor en la seva persona, però signada amb un altre nom, i l'obra heterònima és la de l'autor fora de la seva persona. Llavors, compara, per exemple, el cas de Pessoa amb el cas de Machado, que també es va inventar alguns poetes, no? Abel Martín i Juan de Mairena, que també són poetes magnífics, però són màscares transparents, com diu Octavio Paz. Un text de Machado no és diferent a un text de Mairena o un text d'Abel Martín, i a més, diu que Machado no està posseït per les seves ficcions, no són criatures que l'habitin, el contradiguin o el neguin. En canvi, Pessoa sí, no? I diu que Caeiro, Reis i Campos són els herois d'una novel·la que Pessoa no va escriure mai. M'encanta aquesta definició. I diu, també em sembla que cita Casais Monteiro, diu, es va inventar les biografies per justificar les obres i no al revés.
Sí, és meravellós aquest gest.
Sí, sí, sí. I clar, és creador no tant de poetes com d'obres de poetes, que és realment molt difícil crear aquestes obres tan diferenciades. I jo, o sigui, si m'haguessin donat dos llibres, jo que sé, un de Ricardo Reis i un d'Álvaro de Campos, si no sabés el que hi ha al darrere, no hauria dit mai que són la mateixa persona, el mateix Pessoa.
Sí, sí, això té molt mèrit. I sobretot perquè als anys 30 no existia ChatGPT, no? Que...
Bueno, avui dia el ChatGPT, o GPT, o com n'hàgim de dir, encara no ha après a fer bona poesia en català.
No, això sinó, també ho tenim.
Pregunteu-li al Jordi Cornudella, que li fa escriure poemes de Ferreter, i no és capaç d'arribar ni a una paraula de Ferreter.
Per això que has dit, Xènia, és molt important, perquè una de les diferències i una de les coses tan excepcionals i extraordinàries de Pessoa és justament que crea estètiques, és a dir, no només biografies possibles de personatges, que això podries dir, bé, doncs, en lloc de fer-los com a part d'una novel·la, doncs els imputa una sèrie de textos, sinó que explora o desplega totes aquestes estètiques, que són poemes concrets que després generen debats entre els personatges mateixos. Una de les fugues que a mi em fascina més de Pessoa és que a sobre fa discutir els seus poetes entre ells. Sí. I a sobre menys tenen aquest el poeta menor que és Fernando Pessoa, sí, no? Sí. Que sempre el tracten com qualsevol. Vull dir que hi ha aquí una qüestió en la qual el que també dramatitza són gairebé aquesta idea, o el que posa en drama i en crisi, és aquesta idea de que un autor és una proposta estètica, no? I que tots estem, d'alguna manera, lligats a trobar-la i després esclavitzats a mantenir-la, no? Això és el que per mi trenca Pessoa i el que fa tan, com deia el David, tan modern.
I si abans no, parlava Richard Zenit d'aquest llibre, El desassossec, ara, com dèiem, tenim en línia a un dels grans traductors de Pessoa al català, que és Gabriel Santpol. Què tal? Benvingut.
Bon dia.
Bon dia, com anem? Juntament amb, no, amb Nicolau Dols, vau publicar fa menys de 10 anys l'última versió, dic l'última versió catalana, perquè, en fi, com sabem, i el mateix Richard Zenit, que em va fer, no, va trobar nous fragments d'aquest llibre, El desassossec, estem parlant de l'edició de Quaderns Crema, a partir també d'aquestes noves incorporacions. És un llibre singularíssim, ja el coneixem, també l'hem anat comentant, una autobiografia sense fets, que ja també el fa diferent de moltes coses, un Pessoa fragmentari, epigramàtic, i volia demanar-te en primer lloc, Gabriel, quina veu, o quina de les, no, de les moltes màscares que va crear Pessoa, de les quals també estem parlant avui, amb aquest semi-heterònim que és Bernardo Soares, vas trobar, com el vas llegir per primera vegada, quin record tens d'aquest desassossec, d'aquest nom també tan angoixant, eh?
Bé, la primera obra que vaig llegir de Pessoa va ser una del Pessoa ortònim, és a dir, el que signava com a Fernando Pessoa, que és Mensagem, que és l'únic llibre en portuguès que va publicar en vida, de fet. I aquest llibre, que és un llibre que està editat només parcialment en català dins l'antologia que té de la poesia ortònima Joaquim Sala Sanahuja, també Quaderns Crema, i aquest llibre me va regalar, doncs, el primer contacte que vaig tenir jo amb la cultura portuguesa, que era una senyora portuguesa que vivia a Mallorca, i me'l va regalar, que evidentment jo vaig poder llegir d'aquella manera, perquè tenia 14 anys, aquí no hi havia manera d'estudiar portuguès, i després el vaig rellegir ja quan ja vaig estudiar portuguès a la universitat. Però aquest va ser el primer llibre de Pessoa, i el primer llibre en portuguès, de fet, que vaig tenir.
Hi ha una conversa que he trobat una frase meravellosa que vas tenir en Jordi Nopca, al diari Ara, on dius: hi ha autors que el cos em demana traduir i d'altres que no. Pessoa és dels que no.
No, alerta, el llibre del desassossec era dels que no.
Sí, sí, ja m'ho imagino.
Pessoa sí, perquè sí que n'he traduït una altra cosa, aquesta ja sol, que són els Rovellat.
Sí, té per aquí la Xènia. Sí.
Hola, Gabriel.
Hola, bon dia.
Què tal? Porto aquest llibre, El Rovellat, també aquí, que ho sàpigues, que el tenim a la taula.
Perfecte.
No, sobretot el desassossec, m'imagino, per això que estàvem comentant, perquè és un llibre fascinant, que el mateix Zenit, més una vegada recomanat, fins i tot d'obrir com si fos, no? En fi, com si fos el llibre de l'oracle, que obria una pàgina a l'atzar i llegir-lo, perquè també es presta aquest tipus de prosa fragmentària, però m'imagino que a la vegada també ha escrit d'una forma endimoniada des del punt de vista de traducció.
Sí, sí, perquè hi ha algunes coses que sabeu clarament que ell vol ser antigramatical, o que vol trencar la llengua, però d'altres vegades no saps si és això, o és que hi ha una errada, o ha fet un lapsus, i clar, i li has de respectar, però sí, sí, hi ha fragments endimoniats, realment. Com que els traductors ens agrada patir, realment, va bé, però sí, alguna vegada, i això que érem dos, que normalment vam, en aquest cas va molt bé ser dos, perquè clar, quan vols una cosa clara, també de vegades te baralles a mort per una coma, però vaja, al principi. Això és real, perquè la primera traducció que fem el Nicolau Dols i jo junts encara ens barallem per una coma, des del 1990.
Quina traducció era?
La Castro, que és una tragèdia renaixentista la portuguesa.
Qui va guanyar amb la coma?
Vaig guanyar jo.
Sabem que pot canviar, pot salvar vides una coma, eh?
Això és... Sí, no era el cas, tampoc no era tan sagnant, però sí.
Gabriel, si em permets, suposo que el cas de traduir els Rovellat, que són aquests cançons de beure, aquestes quartetes de Pessoa inspirades en l'Omar Khayyam de Fitzgerald, com sabem, encara van ser més difícils de traduir, m'imagino, perquè hi havia unes exigències mètriques. Tu, com a traductor, sempre mantens el rigor formal de l'original, no? En aquest cas havies de fer unes quartetes amb les síl·labes ben comptades i els accents ben posats. No sé si per tu això és un patiment, és una felicitat, són les dues coses alhora, com ho vas viure?
Les dues coses. El que passa és que me guanya la felicitat, eh? A mi m'agrada molt traduir en vers. I potser a mi sent més còmode, eh? O sigui, i sobretot aquí queden de decasíl·labs, que és un vers que conté molt assimilat, però vaja, això de fer rimar entre tres paraules que tenen la mateixa rima, vull dir, i és, sí, de vegades era un... Però vaja, crec que va entre el desllorigador gairebé sempre. Però sí, sí, a mi em va agradar més traduir el Rovellat que traduir el llibre de Soseques. Ja dic que jo, de per mi, no l'hauria traduït, eh? Va ser que em va posar en un compromís el que el traduï el castellà, que era el meu professor de portuguès, el Perfecto Cuadrado, i va dir, no, vull que el tradueixi ell, el català, i clar, me'n vaig veure obligat a... Però jo no hauria sortit de mi traduir el llibre de Soseques.
Que, de fet, hem de dir que Perfecto Cuadrado, un dels millors noms que s'han posat mai, és l'autor de la traducció al castellà, la Cantilado, no?, en aquest cas del llibre, el de Soseques.
Exacte, sí, ell és el traductor castellà. Sí, Perfecto Cuadrado, que ell es va dedicar, sobretot s'ha dedicat a estudiar el surrealisme i sempre diu que estava predestinat amb aquest nom a dedicar-s'hi.
Fantàstic. Jo aquí tinc obert el llibre del Rovellat. N'hi ha un que em va impactar molt quan el vaig llegir, que en la teva traducció diu: si moriràs, com tot el que té alè, viure 30 anys o 100, tant t'ha de ser. Veu i ignora, escup tota l'esperança, gita la caritat, pixa la fe. És molt fort, eh? A més, clar, jo estic, clar, aquí al costat hi ha l'original i diu en l'últim vers: vomita a caridad. O sigui, tu tradueixes gita la caritat, que és una bona manera de sortir-se'n, però clar, el verb original, vomitar, és molt contundent. Vomitar la caritat i pixar la fe. No sé com es fa tècnicament, però està ben pensat.
De tota manera, gitar pot tenir el sentit de vomitar, per això també ho vaig posar.
Ah,
encara que no sigui el primer sentit, el pot tenir, el sentit de vomitar. Però vaja, sí, si m'hi hagués cabut el vers, hauria posat vomitar. Però sí, aquesta adaptació de les virtuts teologals realment té la seva...
Sí, té la seva gràcia cínica.
Exacte. Hi ha un fragment de la carta que abans comentàvem en Gabriel, que escriu Pessoa a Monteiro l'any 35, no? Que és tota una poètica i una declaració d'intencions literàries també, quan explica com escriu en nom d'aquests diferents personatges que ell va crear, i quan arriba el cas del semi-heterònim de Bernardo Soares, diu: apareix sempre que estic cansat o que tinc son, de manera que em quedin una mica suspeses les qualitats de raciocini i d'inhibició. Diu, és la prosa en constant, no?, en mutació. No sé si això també t'ho vas trobar a l'hora de traduir, diguem-ne, de manera pràctica i una mica torturada.
Bé, torturat sí que ho és, però vaja, això, alguna vegada la sintaxi va reflectir aquesta tortura, però això no, crec que no va crear gaire problema. Per això diu que és un semi-heterònim, perquè és ell sense una part. Però vaja, bé, suposo que us ha explicat els de Nietzsche, més, hi ha dos llibres, del de Sosec, la autobiografia sense fets, que és la que signa com a Bernardo Soares, però després la part final, que són un fragment més llarg, que és el gran fragment, se sol posar, aquests els escriu abans i els escriu com a Fernando Pessoa.
Sí,
i per entendre'n seria, pel nostre món, seria prosa modernista, prosa decadentista. Clar, són dos llibres... De fet, ara hi ha una tendència que és a tornar-los a editar per separat, com a dos llibres del de Sosec, que de fet ho són, eh? Perquè, clar, el que la gent té a la ment quan parla del llibre de Sosec és la primera part, l'autobiografia sense fets, la que signa el Soares, eh?
Sí,
que és la més desesperada i més...
I en el teu cas, al marge d'aquest llibre, el Desassossec en concret, quina de les veus, de les moltes veus, més enllà dels heterònims més famosos que va impostar Pessoa, t'ha interessat més també com a lector o com a estudiós de la matèria de la llengua portuguesa?
Ui, si estimen més el papa o la mamà, no? Però vaja, per si m'he de quedar amb un, jo crec que Ricardo Reis és un que m'agrada molt, que és el que escriu en un format classicitzat, potser és el que m'agrada més. I també l'ortònim té, perquè l'ortònim té coses tan diferents que podrien ser 4 o 5 heterònims. Sí, és que clar, també l'altre hauria que creure si l'ortònim realment és un heterònim d'ell mateix, que segurament també.
Clar.
I no ho sé. Després també m'he dedicat al Pessoa anglès, el que va, aquest no l'he traduït jo, perquè jo no he traduït a l'anglès. Va sortir una selecció fa 2 anys, que ho va traduir Miquel Àngel Lleuger, i jo li vaig fer el pròleg, això sí, i també té coses molt interessants, encara que els que saben molt d'anglès i els anglòfons troben que és una poesia molt demodé, perquè ell escrivia com si fos del segle XIX o del segle XVII, segons li pegava, però vaja, també és interessant.
Me cridem a l'escenari la Xènia, perquè el té aquí a la vora i també l'ha llegit.
Sí, m'encanta aquest Antinus i altres poemes.
L'Antinus és molt maco.
Sí, però m'encanta tot el recull traduït, com deies, pel Miquel Àngel Lleuger i en pròleg teu. Jo crec que us hem d'agrair tots dos l'existència d'aquest llibre. Jo, hi ha un poema que aquí, de fet, he de dir que m'agrada més en la traducció, en la versió catalana del Miquel Àngel, que no pas en l'original anglès.
Això passa.
Un poema que es diu El poema, i que em fa pensar una mica... Al principi em fa pensar en Maragall, i després ja no. No, que diu, hi ha un poema que em dorm al fons de l'ànima, que tot sencer m'expressarà. El sento vagament, un vent, un eco, però esculpit amb tot detall. No té estrofes, ni versos, ni paraules, ni quan somio no existeix. És un pur sentiment que es desdibuixa, boira feliç del pensament. De dia i nit somio en el misteri, llegint el dic i el torno a dir, i al meu voltant el caire dels seus versos, vaga i complet, sembla brunzir. Sé que el poema mai no s'ha d'escriure, sé que no sé ben bé què és, però sóc venturós quan el somio, i el goig que és fals és goig també.
És cert que sona un Maragallià al principi.
Oi que sí, tinc una ola començada, però bueno, és falsa, no? És com si Maragall es tornés una mica cínic de cop i volta, no?
Maragall passat per Pessoa.
Sí, exacte.
O més nietzscheà del que era, en realitat, Maragall, no?
L'exercici aquest que proposava Richard Zenit, no?, d'obrir aleatòriament el llibre de tant en tant, fa, jo crec, un recordatori interessant, sobretot pel títol que té, que és que Pessoa també conté, o podem trobar-hi traces d'humorisme, no?, per dir-ho així, com si fos una bossa de cacauets. Per exemple, acabo de trobar, el parlar és tenir massa consideració envers els altres, per la boca moren el peix i Oscar Wilde, no?
Sí, de vegades aquest tors d'humor molt bons. També té un que parla dels esotèrits, I diu, però hi ha una cosa que no puc aguantar dels que es dediquen a la màgia i als esotèrics, que tots escriuen malament. Diu, com pot ser que una persona domini el dimoni i no pugui dominar la gramàtica?
És bona aquesta, també, eh? Sí, perquè ell té, exacte, ell té una relació... Vaja, hi ha grans estudis, s'han escrit rius de tinta sobre Pessoa i l'esoterisme, eh?
Sí, li interessa molt. A més, a tots els heterònims majors els va fer l'horòscop. És a dir, se conserven els horòscops que els va fer. I, o sigui, sí, li interessava molt aquest tema. I té alguna narració esotèrica, també, sí. Fantàstica.
A mi el que m'ha sorprès, sobretot de l'Ibe del Desassossec, és que també hi ha moments de gran lirisme. Bueno, m'ha sorprès perquè tenia potser un preconcepte equivocat del llibre, però també hi ha moments que són com poemes en prosa i poemes lírics, no? Per exemple, un que diu, els compradors de coses inútils sempre són més savis del que es pensen. Compren petits somnis. Són infants a l'hora de comprar. Tots els petits objectes inútils, el reclam dels quals, en saber que tenen diners, fa que els comprin, els posseixen amb l'actitud feliç d'un infant que replega petxines a la platja. Imatge que per damunt qualsevol altra projecta tota la felicitat pueril. Arreplega petxines a la platja. Mai no n'hi ha dues d'iguals per l'infant. S'adorm amb les dues més boniques dins la mà i quan les hi perden o llencen, o crim, robar-li fragments exteriors de l'ànima, arrabassar-li trossos de somni, plora com un déu a qui haguessin robat un univers acabat de crear.
Sí, d'aquests fragments que realment sí, posis en prosa, ho podríem considerar.
Oi que sí, perquè sí. A més amb aquest fragment tenim els compradors de coses inútils, que ja són una categoria en si.
Exacte.
Tenim els infants posats aquí simplement per donar credibilitat a la imatge, a la comparació, i al final un déu a qui haguessin robat un univers acabat de crear, és a dir, és un petit món, no?, contingut en aquest fragment.
Gabriel, escolta'm, abans d'acabar, quina de les peces de Pessoa, sortides o no del bagul, t'agradaria o et ve de gust posar-t'hi tal vegada algun dia a traduir, no? Abans citaves, per exemple, doncs, les odes horacianes de Ricardo Reis. No sé si hi ha algun altre text que diguessis, mira, ara m'agrada que s'ha picat. Entre les moltes teves traduccions al portuguès, eh? Ja sé, tornar a Pessoa m'imagino que és com tornar a casa, no?
Sí, és una de les cases, com a mínim. A veure, les odes de Ricardo Reis tenen una magnífica traducció de Salvador
Sanahuja. Sí, sí,
tant.
I també per tant,
de moment crec que no hi tornaria. A mi m'agradaria molt traduir aquesta que parlava abans, el missatge, el mensatge, la primera que vaig llegir. Aquesta és difícil de traduir perquè són versos molt curts, i clar, versos molt curts en rima són problemàtics. Però vaja, potser m'hi posaré un dia. El problema que té és també que és un llibre... històrico, místico, sí, esotèric també, a partir de grans personatges de la història de Portugal. Clar, necessitaria les anotacions, evidentment, pel lector català, que no té, tret de Magallanes i algun cas d'aquest, no els té presents. Però sí, seria una que m'agradaria molt traduir.
No, dic que ens quedem amb el missatge, no, de la promesa d'aquesta traducció.
Bé, del projecte.
Sí, del projecte. No... La il·lusió, que està bé tenir il·lusions també traductores. Gabriel Sant Pol, moltíssimes gràcies per portar-nos al teu PSOE.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, salut.
Muito obrigado.
O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente.
Som a Ciutat Marac d'avui celebrant l'obra de Fernando Pessoa, ara amb aquesta autopsicografia cantada per Tom Jobim, que efectivament també forma part gairebé d'una poètica, aquest primer vers del poeta és un fingidor, no?, que podrien aplicar, en fi, que amb tota la intenció, malgrat ser el poeta ortònim Pessoa qui la signa.
Aquí, ara, escoltant-vos i escoltant el poema que ha llegit la Xènia i aquesta autopsicografia, pensava que ja tots acceptem que Pessoa té aquesta relació dramatúrgica, no?, amb els seus heterònims i potser amb el seu ortònim, però clar, em pensava, però des de quina teoria de l'actuació? És a dir, passa més per aquesta lògica horaciana de que si vols que m'emocioni has d'emocionar-te tu abans, no?, i que porta cap a Stanislavski, o per la paradoxa del comediant de Diderot, que diu, no, justament, és, no t'has d'emocionar, el lector no ha d'emocionar-se per tal de poder suscitar l'emoció, no? I crec que Pessoa juga moltes vegades amb aquesta complexitat, no?, de què passa si jo simulo tan bé alguna cosa, si fingeixo tan bé una emoció que m'acabo emocionant. Però aquí li dóna la volta, i fins i tot fingeixo l'emoció que estic sentint. És a dir, aquí hi ha una mena de dislocació que pensava, no sé quina mena d'escola d'actuació o d'interpretació hauria de fundar el teatre o la metàfora teatral de Pessoa, no?
Sí, és aquesta idea de fer veure que fas veure, no?
Fer veure que fas veure, i alhora també té el capgirament, que és només a través del fingiment puc arribar a sentir alguna cosa genuïna, no? Que en realitat abans deia més molt modern, però és que jo gosaria dir que fins i tot és molt postmodern, no? En el sentit de dir, és a través d'acceptar que sempre estem simulant alguna cosa, imitant alguna cosa, performant alguna cosa, que podem accedir a una emoció genuïna o a una idea genuïna, no? I crec que aquest horitzó de genuïnitat és també crucial en Pessoa, no? I que al final... ho deia per això que deia abans del Maragall Cínic, no?, que es pot llegir un Pessoa dient, bueno, escolta, jo no soc gran cosa, per tant puc ser-ho tot, no? O també ho podem llegir també des del camí de dir que l'única manera que tenim de ser és justament acceptant i desplegant totes aquestes possibilitats, tots aquests personatges, totes aquestes veus, no? I que al final sorgeix alguna cosa com l'experiència, que al final el llibre del Desassossec té alguna cosa, no?, d'aquesta crisi de l'experiència, aquesta experiència mòrbida que se't desfà, aquesta autobiografia sense fets, que ja és una idea intel·lectualment molt, sí, molt fascinant, sí, no? Dius, una autobiografia a algú que no li passa res.
Fascinant.
Clar, el que fa Pessoa aquí és refer tota la idea que és un fet, no? També el fet de la ment, el fet de l'emoció, el fet de l'esperit, el fet... Clar, aquí tota l'estona, per això deia abans, no, està desmuntant, posant en crisi tot el que més o menys assumim que ens fa ser qui som i que ens fa el que composa la nostra vida, no?
Sí, sí, començant pel jo, que és la mateixa primera cosa que posa en crisi, no? I, mm-hmm, i aquesta idea d'identitat o de multiplicació. I a mi em recorda sempre, hi ha un poema brevíssim d'una poeta xicana que és Bernice Zamora, no?, que diu, m'insultes quan em dius esquizofrènica, les meves divisions són infinites, no? Que serà brillant. I sempre em recorda aquesta posada en escena, mm-hmm, o aquest drama en gente de Pessoa. Jo us volia preguntar, com parlàvem també amb en Gabriel, quin és de les veus o quin és dels poetes, no?, potser el fundador de tots ells o un dels grans mestres, que és Cairo. És curiós perquè nascut com a poeta bucòlic, i en el fons té, a mi, un dels poemes que més m'agraden d'aquest guardador de ramats, no?, és el poema 5, crec que és, que és una antimetafísica meravellosa, com aquell que comença dient el misteri de les coses, què sé jo què és el misteri, no? L'únic misteri és que hi hagi qui pensa en el misteri. I va també, Xènia, perquè tens aquí un llibre de Cairo obert i disposat, no sé si també és dels teus heterònims, però dic que no sé si es pot dir així.
Sí, jo he anat canviant, potser, quan vaig començar a llegir.
De jove era més de...
Sí, imagina't. El ventre de ma mare m'agradava més Alberto Cairo. No, he de dir que això, que Alberto Cairo va ser el primer heterònim que vaig llegir i em va enlluernar. Recordo perfectament, he portat aquesta edició castellana de Pretextos amb traducció d'Àngel Campos Pampa, no? Perquè va ser la primera que vaig llegir i que em va meravellar. Em va semblar que en realitat no era tan fàcil traduir uns poemes aparentment tan transparents, tan minimalistes, sense grans jocs de paraules ni grans reptes sintàctics, traduir entre dues llengües tan properes com el portuguès i el castellà, i que en realitat darrere d'aquesta traducció tan bona hi havia un gran treball. I recordo encara l'impacte que em va produir un poema que diu, en la traducció d'Àngel Campos Pampano, diu: "No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores. También es necesario no tener ninguna filosofía. Con filosofía no hay árboles, solo hay ideas. Hay solo cada uno de nosotros como un sótano. Hay solo una ventana cerrada y todo el mundo afuera. Y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abriese, que nunca és el que se ve quan se abre la ventana." Recordo el xoc produït per aquest poema que jo no sabia ben bé si l'havia entès bé. En aquell moment d'adolescent vaig pensar, mira, el fet que no sigui una gran lectora de filosofia, que no entengui res, en el fons no és greu, perquè Alberto Cairo diu que si no hi entens, ets més espontani a l'hora de veure les coses. Era una lectura molt ingènua, però bé, m'agrada mantenir una part d'aquesta lectura ingènua quan torno a aquest poema. Però després he de dir que també li vaig agafar molt de carinyo a Álvaro de Campos per aquesta cosa torturada que té ell, per alguns poemes d'un alè gairebé èpic, que també m'han enlluernat, això, per la capacitat que té de mantenir l'atenció poètica i l'atenció narrativa, per dir-ho així, al llarg d'un poema de molts versos. I d'alguna manera m'he cregut més el personatge de l'Álvaro de Campos. L'Alberto Cairo fins i tot m'ha arribat a fer una mica de ràbia de tan zen que és.
Si ens hem de creure una mica el que li explicava Monteiro a Pessoa l'any 35 en aquella famosa carta, no, quan explica, o quan diu, com escric en nom d'aquests personatges, no? Diu: "Cairo, per pura i inesperada inspiració, sense saber i ni tan sols calcular el que volia escriure, no?" Per tant, si efectivament hi ha aquesta pulsió, insisteixo, és una carta que ens hem de creure, o una poètica, hem d'agafar també una mica com Grano Salis, perquè té un punt, com tot en Pessoa, de semificció, tal vegada, no? Però és interessant saber d'on neix, no? Quin és la, per dir-ho amb Nabokov, el batec primigeni, d'on neix aquests personatges, aquesta inspiració, no? L'altre dia, que ara citaves també Álvaro de Campos, llegíem, si recordeu, el volant del Chevrolet per la carretera de Sintra, no? Que és un poema també meravellós.
Oh, fantàstic. Sí.
Això, i jo anava a dir, jo sempre m'agrada recordar l'Ultimàtum d'Álvaro de Campos, que va publicar el Portugal Futurista el 1917, i que és un manifest futurista, però allò impecable.
Riu tant de Marinetti, no?
Riu tant de Marinetti, és a dir, que dius, per una banda era capaç, que això també no deixa de ser admirable, i és una admiració que per mi se'm renova cada vegada que torno a Pessoa, no? Que és, per una banda et pot fer Cairo i te'l fa meravellosament, i per altra banda et fa un manifest futurista amb aquesta energia, amb aquesta violència, acusant a tothom, expulsant a tothom, que és una cosa molt de manifest. I després, jo recordo, perquè em fa molta gràcia, i insisteixo en aquesta qüestió de la personalitat, perquè no deixa de cridar-me l'atenció que comencéssim el segle XX amb tota aquesta abolició de la personalitat, aquest, no, desaiximent del jo, etc, i l'hem acabat retornant-hi, no? O sigui, és gairebé uns 100 anys preciosos, que si ho mires, no, després que si autoficció i que si experiències, diguem-ne, planes i innocents, no? Quan, 1917, ell estava, entre altres coses, jo recomano que llegiu l'Ultimàtum allò un matí de dilluns que no acabeu de llevar-vos bé, perquè és millor que tres cafès. De totes les coses que proclama Álvaro de Campos, en tercer lloc proclama la intervenció quirúrgica anticristiana. Diu, carai, diu, això es resol en l'eliminació de tres preconceptes, dogmes o actituds que el cristianisme, diu, ha infiltrat en la substància de la psique humana. La primera, abolició del dogma de la personalitat. Això és brutal. Abolició del dogma de la personalitat. Diu, és a dir, això que tenim una personalitat separada de la dels altres. Diu, és una ficció teològica. Era molt fort. Després en té més, el podríem llegir tot, i un dia només el llegiria així en veu alta. Abolició del prejudici de la individualitat i l'abolició del dogma de l'objectivisme personal. Això és el 1917. Clar, la cosa de Pessoa és que dius, clar, et porta, no sé si us passa, a llegir-lo dient, clar, aquesta és la seva idea, no? Això és el que està defensant. Però després recordes que és un heterònim, i recordes que és un heterònim futurista, i recordes... Llavors se't complica tot, de dius, és ben bé el que defensa Pessoa, o és el que defensa una possibilitat de Pessoa mateix, que associa una avantguarda quan ell en realitat està fent una altra poesia que no està... És absolutament meravellós. Jo pensava en això que deia abans el Gabriel de l'acusació de poeta de modé, no? De poesies de modés en el seu treball anglès. Clar, jo pensava que la intel·ligència extraordinària de Pessoa és que no té sentit acusar-lo de demodé.
Sí, perquè pot fer tot. O sigui, pot ser un poeta del segle XVII, un poeta del segle XIX, sí, sí. Un poeta del segle XX, XXI, XXII. Sí, sí, sí. Clar, per tant, la gràcia és que ho pot fer tot una mica com Foix, potser a la seva manera, no? Que a vegades també escriu com si fos del segle XII i no passa res.
Escolteu, tenim pendent la segona part de la conversa amb Richard Zenit. Recordem la biografia de Pessoa, 1.400 pàgines, ben documentades, d'un dels grans especialistes en l'obra de Fernando Pessoa que ha publicat a Cantilado, en conversa, per tant, amb Alf Beltrán.
En part, vostè trenca una imatge que és la d'un Pessoa que posa més vida en la seva literatura que no pas en ell mateix. Una mena d'home que no va ser, que no va existir, però sí que va ser una persona amb les seves circumstàncies familiars, socials, històriques, oi?
Hay una idea hecha de que Pessoa no existía, o sea que toda su vida era literatura y que no, la vida en este mundo para él era prácticamente inexistente. Y yo quería probar lo contrario y entonces con mucha investigación y en cartas inéditas o en el archivo de Pessoa, que él conservaba muchísimos documentos, papeles de cuando era todavía joven en Durban, en Sudáfrica, y con él juntando tantos pequeños hechos y detalles, yo quise hacer esa historia de un hombre que vivió realmente, ¿no? Que tenía sus miedos, sus entusiasmos, sus momentos de alegría, de tristeza, y quería mostrar Pessoa en contacto con los otros, con los familiares, que tenía siempre relación muy, muy fuerte con ellos. Después tenía también siempre amigos, siempre las tertulias cuando era adulto, y era un aspecto que me ha gustado mucho hacer, era de pintar todas esas relaciones con los amigos en los cafés. Y es curioso que los amigos eran tipos exóticos, un poco como Pessoa. Dos de ellos eran homosexuales o asumidos, que eso en los años 10 y 20, que era una cosa en cualquier país de Europa, y sería muy difícil, y aún más en Portugal. Tenía también unos amigos con problemas mentales, digamos, ¿no? que pasaron tiempo en instituciones, pero Pessoa siempre estaba atraído a lo que no era normal, ¿no?
Ahora tornem a Pessoa. Però deixi'm preguntar-li per vostè com a biògraf. Me l'imagino, no sé, aquestes sèries tipus The Wire, en què estan intentant investigar un cas i tenen tota la paret plena de paperets per intentar aconseguir, doncs, un mapa per on moure's, no? Perquè davant de la profusió de dades i de detalls i de papers.
Por eso que yo he trabajado durante 3 años en la biografía, no exclusivamente, yo hacía otras cosas en contemporáneo, pero sobre todo era la biografía que me ocupaba. en los primeros años yo tenía muchas dudas, la verdad es esta, si yo pudiera hacer esta historia, ¿no? Que con tantos heterónimos, tantos intereses de Pessoa, ¿no? Que se interesaba mucho en la política, en la religión, sobre todo en corrientes esotéricas, sexualidad, que es importante en Pessoa, y claro, después la literatura, que les interesaba sus lecturas, eran muy variadas, varias lenguas, y escribía en muchos géneros, y realmente era, no era nada fácil.
Tornem doncs a Pessoa, al llibre del desassossec, que ja l'hem citat abans. Pessoa escriu que la seva pàtria és la llengua portuguesa. Què vol dir exactament amb això? Estem parlant d'un nacionalisme lingüístic i cultural exclusivament?
Fernando Pessoa era nacionalista. Él publicó solo un libro de su poesía en portugués en el penúltimo año de vida, en 1934, Mensaje. Y durante muchos años, en el periodo de Salazar, Pessoa era visto como nacionalista, tradicional, típico, y no era nada de verdad. Pessoa dijo eso, que en mi patria es la lengua portuguesa, para decir que no es el espacio de Portugal, no es la lengua. Entonces, un nacionalismo muy particular, ¿no? Él, su nacionalismo también era una imaginaria. Él tenía una idea de lo que él llamaba el Quinto Imperio. Es una idea que viene de la Biblia, el libro de Daniel, que hay una profecía de cinco imperios. El último imperio en el mundo sería el imperio divino, de paz y armonía. Pessoa escribía mucho sus teorías sobre un quinto imperio, sería Portugal, jefear este imperio, pero sería un imperio no militar, sino cultural, un imperio poético. Y dice en un cierto momento un imperio de los gramáticos, que es muy, muy curioso. Y después Pessoa, con su ejército de heterónimos, iba a realizar en sus sueños este renacimiento en Portugal de la cultura, y que iba a dominar el mundo en un cierto sentido. Bueno, todo eso es una poesía, ¿no? Esta idea del Quinto Imperio. Pero Pessoa amaba era la literatura, la lengua portuguesa, pero también inglés y la lengua cualquiera, ¿no?
Abans també ha sortit a la conversa la virginitat amb què probablement Pessoa va morir. No cal posar-se freudià, però és evident el pes de la sexualitat en la vida de qualsevol persona, i en aquest cas de Pessoa. Quina importància té en la seva literatura que Pessoa morís probablement verge? Va tenir una nòvia, una xicota, però sembla que no van passar de fer manetes o d'alguna carícia.
La sexualidad aparece a través de toda la literatura de Pessoa, en adulto, ¿no? Y de varias formas. Hay poemas, una serie de poemas homoeróticos en los años de 1910. Él escribió y publicó en plaquetas poemas, largos poemas en inglés, uno epitalamio. Podemos decir que heterosexual, la joven que va a casarse, que está pensando en la noche del matrimonio y de ser desflorada. Y después el Antinuas, otro grande poema homoerótico. Pero después empezó esa sexualidad aparece de otras formas durante su vida, en su literatura. Referencias constantes a la masturbación, por ejemplo, en sentido literal y también metafórico. Y después en la búsqueda espiritual de Pessoa, que es un aspecto muy importante en su vida, en su obra, y cada vez más en los años 30, sobre todo, ahí también él va a ver la necesidad de se realizar sexualmente, también en términos de género. O sea, él hay apuntes donde él dice que es importante de realizar el lado femenino y el lado masculino. Lo que él hace internamente, ¿no? A través de su obra, su imaginación, no en la carne, y también de realizarse homo y heterosexualmente. Entonces, todo eso es muy, muy curioso, que Pessoa no era casto, pero no quiere decir que la rechazaba el sexo, quiere decir que él tenía su manera muy propia, literaria, de realizar todo eso.
Sabem que ell tenia molt d'interès per l'astrologia, que en algun moment va pretendre contactar amb esperits astrals. En què creia en Pessoa? Aquesta espiritualitat cada cop més important en la seva vida, com es manifestava?
Fernando Pessoa creia en todo, un poco, y en nada, definitivamente. Tenía mucha curiosidad desde niño en la posibilidad de otras realidades, ¿no? Porque esta realidad aquí en la Tierra para él era poca cosa. Entonces imaginaba que todo aquí podría corresponder a una otra realidad o otras realidades en el plural. Y entonces esta curiosidad lo llevó a interesarse sobre todo en movimientos esotéricos como la Cábala, la Rosa Cruz. Bueno, has mencionado la astrología, que él era un astrólogo muy proficiente, y la verdad que ha gastado tantísimas horas a hacer esas cartas astrales, a leer muchos libros, y después los libros que leía sobre este otro movimiento, sobre religiones también tradicionales, antiguas, y escribió tantísimo. Pero lo que él creía, ¿no? La verdad es que no se entregó jamás a nada. Mantenía siempre muchas dudas, sobre todo, pero yo creo que Pessoa creía, sí, en el momento de escribir. Entonces, él escribía sobre, o él, cuando él hacía cartas astrales, sí, en ese momento creía. O cuando escribía sobre Cábala, pero solo era momentáneo su manera de creer. Y después creía en esa cosa, pero luego creía en otra cosa, y después en una otra cosa. Por eso no tiene estas creencias muy definitivas, sòlides.
Bueno, per això ella es definia com a múltiple, oi? Ara llegeixo directament d'un text de Pessoa, diu: sento creences que no tinc, m'exalten ànsies que repudio. La meva perpètua atenció sobre mi perpètuament m'indica traïcions de l'ànima a un caràcter que potser no tinc i que ni ella no creu que tingui. Suposo que en la seva investigació no ha anat tan enllà com per consultar algun astròleg o per intentar comunicar-se amb l'esperit de Pessoa, m'imagino, senyor Zenit.
No, yo durante tantos años antes de empezar la biografía ya empecé por traducir Fernando Pessoa en inglés, el libro del desasosiego, mucha poesía. Después hice muchas ediciones, trabajaba en el archivo de Pessoa y con los documentos originales. Entonces yo ya estaba muy impregnado de Pessoa. Pero escribiendo la biografía yo quería tomar una distancia, no tener la pretensión de tener un contacto directo de esta manera, ¿no?
Nosaltres recomanem molt el seu llibre, òbviament a qui conegui Pessoa, però també aquell que no l'hagi llegit gaire, o potser que no l'hagi llegit, perquè és una biografia extraordinàriament llegidora, amb una prosa esplèndida. Li demano per acabar, o gairebé per acabar, que vostè em recomani un llibre, doncs, de Pessoa, no?, que és tan divers, que és tan múltiple, que té tants heterònims. Vostè per on recomanaria de començar?
Parte del genio de Fernando Pessoa, creo yo, él que muy intelectual, muy cerebral, que sabía tantas cosas, y un aspecto de su genio era su capacidad de decir todo de una manera muy sencilla, sin un vocabulario complicado, sin referencias que uno tiene que buscar para entender lo que está diciendo. La verdad es que Pessoa se puede leer muy bien su poesía, aun por personas que a quien no le gusta especialmente la poesía. Y yo diría, por ejemplo, los heterónimos poéticos, Alberto Caero, que quería ver todo directamente, sin añadir pensamientos. Eso era importante para él. Y Álvaro de Campos, poeta más de la ciudad, el heterónimo más dramático de Fernando Pessoa, muy coloquial, y habla de un poco de todo, de sus problemas existenciales, no es nunca satisfecho. Yo creo que estos dos en la poesía sería un buen punto de partida. Y en la prosa, bueno, el libro del desasosiego es maravilloso. Creo que una buena manera de leer el libro del desasosiego, a veces es en voz alta, porque la verdad que la prosa de él tiene una cadencia y muchas veces es como poesía. El libro del desasosiego es grande. He dicho que no existe una organización definitiva. Entonces, una buena manera de leerlo también es de abrir por casualidad en cualquier página y empezar. Y hay ciertos pasajes que ciertamente que una persona va a apreciar, ¿no?
Li farem cas. Hi ha papers de Pessoa encara per desxifrar? Vostè ha acabat la feina amb Pessoa? Està amb altres projectes?
Creo que Pessoa no acaba nunca, ¿no? Que hay todavía textos inéditos. Eso porque él era un escritor muy indisciplinado. Entonces tiene en la misma hoja poemas, ideas para cuentos, dinero que debía entregar a alguien, cartas que quería escribir, todo en la misma hoja, ¿no? Y toda su obra es bastante fragmentario a veces, ¿no? Los textos inacabados. Y por eso todo, que hay mucho texto. Sí, texto más que textos acabados, son texto, ¿no? De apuntes, cosas inéditas. Pero sí, creo que también habrá todavía unas sorpresas ahí. Pessoa no ha acabado completamente conmigo, pero y continúo a hacer.
Lo ha intentado,
algunas,
¿eh?
Sí. Continúo a hacer cosas de ediciones y investigaciones en Pessoa, pero también otras cosas que no tienen nada que ver con Fernando Pessoa.
Li agraïm moltíssim l'entrevista al Ciutat Maragda i li agraïm encara més aquesta autèntica bíblia pessoana, que és la biografia que ha publicat Cantilado en castellà amb la traducció de l'Ignacio Vidal Folch. Moltíssimes gràcies, Richard Zenit, per l'entrevista.
Moltes gràcies.
Lento lulu a la fora, na noite lenta, o vento agita, coisas que fazem sombra a mexer.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda, seguim i anem acabant ja, perquè, com deia Richard Zenit, Fernando Pessoa és inacabable, però la programació de Catalunya Ràdio no. Tard o d'hora, en algun moment del dia haurem d'anar a dormir, encara que sigui llegint els seus poemes. No, jo volia incorporar, perquè hi ha alguns textos, paratextos, no dels mateixos Pessoa, sinó de gent que se l'ha estimat molt, portuguesos i no, perquè volia recomanar, per obvi que sembli, un llibret de molts que es poden llegir, del gran Antonio Tabucchi, un dels, en fi, del dels, no només com a escriptor, sinó com a estudiós també i amant de la literatura de Pessoa, enllà d'aquell personatge deliciós i tan conegut que ens va regalar, que és Pereira, no? en aquella novel·la, Firma Pereira, Sostiene Pereira, l'original, doncs té un llibret que es diu Los tres últimos días, Los últimos tres días de Fernando Pessoa, que publica Anagrama fa molts anys, on imagina els dies finals de la mort de l'escriptor, que rep la visita fantasmàticament de tot l'exèrcit, com deia Richard Zenit, d'heterònims que va crear, els més coneguts i els no tan coneguts, no? I en aquest diàleg, és un text breu però és una delícia, i és una de les moltes vegades que Tabucchi va escriure sobre Pessoa, que insisteixo, és un dels grans lectors també, que a vegades oblidem que no només els acadèmics i els crítics, sinó també els escriptors han estat prèviament, els bons escriptors han estat prèviament grans lectors, i ell ho és, Antonio Tabucchi, de Fernando Pessoa. I parlant d'escriptors que també han escrit sí. sobre...
Bueno, i aquí també afegia un altre clàssic d'un altre clàssic, que és L'any de la mort de Ricardo Reis, de Saramago, que el va publicar el 1984, i que una mica juga a aquesta mateixa idea d'un heterònim que sobreviu la mort de Pessoa, no? En aquest cas de Ricardo Reis, que a més aquí el descrivia, feia molta gràcia, no? Ricardo Reis, metge de professió, poeta epicuri, classicista i monàrquic, carai, no? Que bàsicament vaga doncs, tot una sèrie de temps després de la mort de Pessoa per Lisboa, doncs, bueno, i que li serveix a Saramago no només per fer una de les coses més pessoanes que crec que es pot fer, perquè també hi pensava, no?, que es donaria per tot un altre programa de com, quina mena de deixebles ha generat Pessoa i quines són males maneres d'entendre Pessoa, no? I crec que aquí Saramago l'entén molt bé, jugant a aquest capgirament, no?, de dir, bueno, hi ha alguna cosa que persisteix del personatge, de l'estètica, de la proposta, de la visió del món, perquè tampoc n'hem parlat, però al final cadascun d'aquests heterònims són cosmovisions, sí, són maneres d'entendre el cosmos.
Sí, el neopaganisme famós també, no? La manera d'afrontar la religió, que és un dels grans temes.
Exacte, que parlàvem molt d'aquesta part esotèrica, no?, i astrològica de Pessoa, però cadascun dels seus heterònims també té unes fes determinades, una manera d'entendre el món. I aquí Saramago es fica en una d'aquestes maneres, que és la de Reis, per també seguir i prosseguir la reflexió sobre en què consistim. No? Una mica com Tabucchi quan parla de la república, sí. No? Del jo és una república i que, bueno, tota l'estona està negociant presidències i abdicacions. En aquest cas sí que crec que Saramago porta un terreny molt més íntim, molt bonic, molt melancònic d'aquest vagareig de Ricardo Reis. En aquest sentit, bueno, jo el recomano moltíssim. A mi Saramago sempre m'ha agradat molt.
Sí, sí,
gaire. I crec que aquest és un dels meus llibres preferits també de Saramago.
Es pot trobar 62, també amb traducció de Víctor Martínez
Gil. Sí, de Víctor Martínez Gil,
exacte. Que abans el citava amb les autobiografies. També un bon traductor del portuguès. Xènia, algun corol·lari?
Bé, jo volia simplement explicar una anècdota molt breu que explica Octavio Paz en aquest article que he citat abans, i que segur que també en parla Richard Zenit, el que passa és que encara no he pogut llegir la biografia, que diu que un any abans de morir Pessoa envia precisament el llibre Mensagem a un certamen poètic organitzat per la Secretaria de Propaganda Nacional. El nom ja promet, sí, sí. No? I clar, com que són uns poemes, com ja ens ha explicat abans Gabriel de Sant Pol, no? Molt estranys, segons Octavio Paz, són una interpretació ocultista i simbòlica de la història portuguesa, clar, els pobres funcionaris encarregats del concurs segurament van quedar perplexos, no van entendre res, i tot i així li van donar el premi de segona categoria. Hauria sigut bonic buscar també quin era el premi de primera categoria, no? I què és el que volien, perquè com diu Octavio Paz, el que volien eren això, com un cant a les glòries de la nació i de l'imperi, i Mensagem era de tot menys això.
Destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade
só vem não acabar. acabant amb, vaja, una versió meravellosa de Nana Caymmi, d'aquest gran poema també, de Segueix el teu destí, en fi, Estima les teves roses, a Ricardo Reis, en aquest cas. I com veiem, Pessoa també ha estat, ha tingut bons músics que l'han treballat, l'han posat també en música, i bones veus que l'han cantat, avui en un programa més dels inabastables que fem, perquè els grans autors sovint ho són, ja ho deia Richard Zenit, que no ha tingut prou amb una biografia de 1.400 pàgines per acabar-se'l, per tant, continuar treballant-hi, i nosaltres amb molt de gust llegint-lo, també amb en Gabriel Sant Pol, que n'hem parlat i que l'ha traduït, i amb uns quants dels molts llibres i dels molts poemes i les moltes veus i les moltes persones que va ser l'autor, Fernando Pessoa, al darrere del qual tot un exèrcit, com deia Zenit, de veus heterònims i de jos, lírics i no. Xènia, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins aviat.
Fins la propera, Borja, que vagi bé, en Rosa Silloé, Adolf Beltrán, Núria Ventura i Fernando Pessoa. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
São os deuses, são